Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El conflicte pel ja fa mesos anunciat interès del govern de Sant Cugat de construir 3.000 pisos als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan continua. La plataforma Reconvertim el camp de golf Rubí Sant Cugat i Adenc han anunciat aquest dimecres una nova jornada reivindicativa al parc el pròxim 15 de juny en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient que precisament se celebra avui. Aquesta acció segueix la línia de les entitats ecologistes de denunciar la proposta de l'Ajuntament i recorden que seguiran lluitant per totes les vies legals, ciutadanes i polítiques per preservar aquest espai. La Barcelona Innovation Valley Alliance, per les seves sigles VIVA, ha acordat impulsar un espai d'acceleració empresarial al municipi amb l'objectiu de doblar les startups de Sant Cugat de cara al 2030, passant de les 88 actuals a un total de 180, així com desplegar més de 20.000 metres quadrats d'infraestructura. El projecte aposta per un model de hub distribuït amb laboratoris especialitzats en àmbits com la salut, la biotecnologia, la sostenibilitat o els serveis financers. L'anunci es va fer el passat dijous durant el segon Consell General de VIVA, que es va celebrar amb la participació de més de 30 entitats impulsores a les instal·lacions d'HPA Sant Cugat. El Sindicat de Llogateres de Sant Cugat ha convocat una concentració davant de l'Ajuntament el 16 de juny, durant el pròxim ple municipal, per exigir responsabilitats a l'equip de govern respecte a la situació dels inquilins del bloc del número 4 de l'avinguda de Lluís Companys. Així ho ha anunciat la membre del col·lectiu, Helena Llançó, durant la roda de premsa que s'ha celebrat aquest dimecres i que ha comptat amb la participació d'alguns veïns i familiars de l'edifici. Llançó ha remarcat que el que passa al número 4 de Lluís Companys no és un fet aïllat, sinó la conseqüència directa del model de ciutat, i ha acusat l'Ajuntament de mirar cap a una altra banda. El Consell Escolar Municipal de Sant Cugat rebutja la decisió del Departament d'Educació de tancar els cicles formatius a l'Institut del Car per al curs 2026-2027. L'Ajuntament manifesta el seu suport a la continuïtat d'aquests estudis a la ciutat i ha demanat una reunió amb la directora dels serveis territorials del departament per abordar aquest assumpte. En esports, el sènior C del DSB Club Voleibol Sant Cugat s'ha convertit en un equip de rècord en finalitzar campió invicta de la segona catalana i només ha cedit 7 sets durant la temporada. 27 victòries en 27 partits.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 5 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Comencem amb una bona dosi d'actualitat local, la tertúlia ciutadana. Avui amb Eduard Jané, Mònica Blasco i Jordi Mulgó. I afegirem una pinzellada d'innovació. Parlarem del projecte liderat pels alumnes de la UIC que vol aconseguir un diagnòstic precoç per l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, utilitzant biologia sintètica. Ens acompanyaran les dues líders d'aquest projecte. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Farem una sessió de sexologia amb la Ruth Canals per parlar del sexe i l'estiu. I afegirem una mica d'arts escèniques, coneixerem com funciona el Departament de Manteniment, Logística i Sala del Teatre Auditori. I per acabar, seguirem amb música. Repassarem l'agenda musical de la ciutat amb Enric i Anders Sounds. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el conflicte que hi ha entre la propietat i els veïns del bloc de Lluís Companys. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Eduard Jané, activista cultural i crític d'arts escèniques, la Mònica Blasco, directora d'Original Communication, i el Jordi Mulgó, responsable de recursos humans jubilat. Què et sembla?
Bé. Perfecte.
Molt bon dia, benvinguts.
La jubilat t'ha agradat, eh?
Hombre, m'ha agradat molt.
Clar, l'Eduard també li podíem dir jubilat, però la part d'activista no. No sé, es fa difícil això de presentar les persones amb etiquetes, no ho sé. Clar, és que estem acostumats a haver-ho de descriure tot.
Jo amb en Jordi en tinc prou.
Clar, va a gustos, això. Hi ha gent que li agrada allò, tots els càrrecs i responsabilitats exercides i que s'exerceixen.
I a vegades que no han existit.
I a vegades que no han existit, com l'Enric Marco.
Hi ha currículums que te'n mires i dius, vols dir...
Que hi ha més fantasia que realitat. Mira, a Sant Cugat tenim el cas de l'Enric Marco, no?
Enric Marco, ostres.
Que havia sigut el president de l'Amical de Mauthausen.
Jo vaig tenir converses amb ell.
Aquesta casa el vam entrevistar també més d'una ocasió. Sí, clar, tots ens ho vam creure.
Sí, sí, i tant.
No, però després ell va canviar l'opinió dient que, en definitiva, el que havia fet era exposar un problema molt greu que ningú es posava. I tot i que després reconeixia que ell no havia estat en aquell camp de concentració, havia servit molt el que havia dit perquè la gent tingués en compte allò.
És allò, la manera de fer les coses, els fins justifiquen els mitjans, no?
Va fer el gir. Va fer el gir.
Mireu, som els especialistes.
Clar, la intenció, diguem-ho així, era bona, però, carai, no feia falta.
És que l'ego, els egos són perillosos, eh? A vegades.
Sí.
Quan un es dona molta importància a si mateix, amb lo minúsculs que som...
Amb el rap meu, sobretot el de les arts escèniques...
N'hi ha molts?
Són desaforats.
Són desaforats?
Total.
Hi ha de tot, també, oi?
Sí.
A vegades... Ostres, no sé, sense entrevistes amb artistes...
Sí,
mira, a mi em ve al cap la Rosalia, i que quan li fan entrevistes, carai, pues sembla...
Sí, de casa.
Sí, una persona tan normal, que ha tingut molt èxit amb la seva feina.
Sí.
Ara, no sabem quina part és... l'exposició i la imatge que un vol vendre i quina part és la realitat, no? Això sempre ens queda el dubte, però vaja. Escolteu, anem a entrar en matèria. El Sindicat de Llogateres de Sant Cugat ha convocat una concentració davant de l'Ajuntament el 16 de juny, això serà durant el pròxim ple municipal, per exigir responsabilitats a l'equip de govern respecte a la situació dels inquilins del bloc del número 4 de l'avinguda de Lluís Companys. Ho ha anunciat la membre del col·lectiu Helena Llançó durant la roda de premsa que s'ha celebrat aquest dimecres i que ha comptat amb la participació d'alguns veïns i familiars de l'edifici. Llançó remarca que el que passa al número 4 de Lluís Companys no és un fet aïllat, sinó que diu que és la conseqüència directa d'aquest model de ciutat i ha acusat directament l'Ajuntament de mirar cap a una altra banda. Bé, heu fet seguiment una mica d'aquest cas, que ja ve gairebé d'un any enrere. Si us sembla, per començar, quina radiografia en feu, no?
Home, la radiografia, per mi, és un drama. És un drama, un abús, no sapigué trobar el punt central per poder solucionar, perquè al final és buscar la solució a les persones que es quedaran sense pis, amb una edat concreta, que perdran tota la seva memòria viscuda a casa seva, perquè al fi i al cap és una cosa personal. Allà on te vius és casa, i paguis lloguer o el tinguis en propietat. Però el drama humà, és que jo no me'l vull imaginar, és que no puc imaginar. Necessito de que algú assenti a la gent i... A veure, jo el que tinc al cap és de que el propietari de l'edifici és un gran tenidor. Aquest gran tenidor vol fer negoci, però tot el negoci no es pot fer sempre a favor teu. has de saber estar en societat, i això quasi que és un problema de societat de Sant Cugat. És un bloc antic on la gent hi porta ja, no sé, 50 anys, en fi, jo ho veig, bueno, desaforat.
Mónica.
Realmente es un problema, como bien dice el compañero. Yo creo que antes de hacer... O sea, que si el edificio está enfermo, y está enfermo realmente, y yo no dudo que no lo esté, porque si hay unos... bueno, una auditoría casi lo dice, y que patece de luminosis, entonces creo que lo que... este gran tenedor, viendo las edades, ¿no?, de las personas que están allí, tiene que buscar una alternativa, porque al final son personas que pagan obviamente un alquiler social, ya, o sea, que es una renta antigua que seguramente no cubre no cubre prácticamente nada. Entonces, claro, yo entiendo que el gran tenedor lo que quiere es hacer negocio de su edificio, lo tiro abajo, hago un edificio nuevo, pero claro, antes de todo esto yo creo que hay que hablarlo, quizás si él no se ve incapacitado, porque claro, buscar cuatro viviendas para estas cuatro personas, entiendo que no es la obligación del gran tenedor.
Sí, sí que ho es.
Pero
si ho exigeix la llei,
eso es lo que dice la ley, sí, uh-huh. Pero bueno, no tiene, o sea, buscarle otra
alternativa residencial.
Y si estas personas no pueden pagar esta alternativa residencial, porque ya sabemos cómo están,
mantendrían el preu de renda antiga.
Efectivamente, claro. Y eso es prácticamente imposible, entonces claro, sí que se tiene que ir a hacer una mediación. ¿Quién es el que tiene que estar en esa mediación? Es que ahí está el problema. Si tú como ayuntamiento te has ofrecido, tú tendrías que haber mirado previamente a qué te ofreces. Lo que tú no puedes es ofrecerte y luego decir, ah, no es cosa mía y me voy. Entonces, hombre, no. O sea, son cuatro viviendas, son cuatro personas que pagan sus impuestos, son cuatro personas que dependen y en este caso tienen una dependencia. Por lo tanto, si tú te ofreces es para ayudar, no para... hacer bonito en esto. Y claro, obviamente, ¿qué hace el gran tenedor? Se busca un buen abogado que defienda obviamente sus intereses, y parece claro que hay dos realidades distintas. Es lo que a mí no me cabe en la cabeza. No es ni tan blanco ni tan negro, ¿no?
Eduard.
Sí. Yo pienso, el primer que voldria dir és que aquest problema no és un problema de Sant Cugat. Comencem per aquí. El problema de la vivenda és un problema de, en aquest moment, de tot el país. I si ho ampliéssim seria un problema de moltes ciutats, doncs sobretot aquestes que es consideren ciutats turístiques, o sigui, anar a París, anar a Londres, anar a Roma i ja poder viure allà suposa un problema des del punt de vista de la vivenda brutal. O sigui, aquesta seria la primera. La segona és que és un procés clàssic. Hi ha una casa feta en un moment determinat on la luminosi era normal, on tothom sabia que es feia aquest edifici que tenia un material luminosi.
És que és la mateixa constructora la que gestiona ara aquest edifici, la que va ser la promotora.
I la família Català Fàbregues ho sabien perfectament com van fer-ho. El procés és el que és censurable. I el procés és que en un moment determinat, quan es produeix la primera caiguda i es ha de posar aquell tipus de protecció perquè no...
Estàs parlant de la caiguda del balcó, Eduard?
Del balcó, quan passa això i es fa allò, llavors comença un procés que és el que estava apuntant la nostra companya, i és dir, jo accelero, o sigui, jo no faig absolutament res, no arreglo absolutament res, no em plantejo que aquesta casa es pugui arreglar, això es va deteriorant de forma progressiva, i el que passa és que arribarà el moment que jo m'ofereixo a pagar una quantitat que és, evidentment, ridícula.
Entre 20.000 i 30.000 euros d'aquestes famílies ridícula, perquè busquin una alternativa residencial.
Llavors, el joc d'aquí és quan intervé l'Ajuntament dient que protegirà amb aquests, quan realment, des del punt de vista legal, no les pot protegir.
Heu obert com diversos melons?
Perdona, deixa'm una cosa que em sembla molt important. Les lleis, les lletres de la llei, sembla dir que el mateix, existeixen. L'aplicació de la llei és el que compta. És a dir, la mateixa llei, la mateixa article, segons qui l'agafa, segons qui decideix com l'aplica,
Com la interpreta?
Canvia, no? Exactament, canvia de la nit al dia.
Heu obert diferents vies que ens porten a diferents debats, eh? Una és el deteriorament de l'edifici. Evidentment, la família que gestiona aquest edifici és la mateixa família promotora. Per tant, sabia que els materials de construcció que en aquell moment es feien en molts edificis ara tenen problemes de luminosi, però això ens obre una altra via, i és que quan un edifici arriba a una edat ha de passar unes inspeccions tècniques.
Clar.
L'Ajuntament sí té l'obligació, perquè és en qui recau aquesta responsabilitat, de que es passin aquestes inspeccions tècniques. Aquestes inspeccions tècniques, en el primer moment que es van fer, a principis dels 2000, si no m'equivoco, en aquell edifici ja apuntaven una sèrie de mancances que requerien unes actuacions. Les famílies diuen, nosaltres fa anys que estem alertant que hi ha problemes estructurals a aquest edifici. Clar, si la promotora, si la propietat no actua per solventar aquests problemes estructurals durant 20 anys i arribem a la ruïna econòmica, que és l'únic que tu et garanteix la possibilitat d'acabar una renda antiga i enderrocar un edifici, les famílies, doncs, malpensen, no? Si durant 20 anys aquesta gent, i hi ha documentació que ho avala, ha estat avisada que aquí hi havia uns problemes i en són coneixedors i no han actuat, per què s'ha arribat al punt de ruïna econòmica? Quin té la responsabilitat? No? Això seria una via. I aquí sí que hi ha el paper de l'Ajuntament, perquè és qui ha de garantir aquestes inspeccions tècniques dels edificis es compleixin, bàsicament per garantir la seguretat de les persones que hi viuen i de les persones que passegen pels seus voltants, no?
Pues, Alba, lo acabas de decir y lo acabas de explicar clarísimo. Entonces, es una cadena de errores muy graves que además... Pero ¿cuál es el resultado final? Que los damnificados son cuatro familias mayores. Entonces, esa cadena de errores alguien tiene que asumirla. Entonces, o es el gran tenedor quien le busca y hace bien el trabajo y
eso
les busca
ley, ¿eh?
Esto, o es el ayuntamiento, que obviamente tiene pisos para personas vulnerables, dícese, pues mujeres en violencia de género o hombres en violencia de género también, o mil cosas, o vulnerabilidad, pues tendrá que realmente reubicarlos. Y no reubicarlos en una habitación, sino reubicarlos en un espacio que sea de acceso coherente para personas mayores. O que decidan. Pero si hay una cadena realmente de errores, alguien tiene que asumirlas. Y los balones fuera, ya toca que alguien tenga responsabilidades, creo yo, quien sea.
A tot això se li suma, no?, aquesta denúncia que fan les famílies inquilines d'aquest assetjament immobiliari, d'aquesta pressió de que se'ls deixa de cobrar lloguer en un moment determinat, possiblement per poder dir endavant en un judici que no es paga.
És tot un procediment que està basat amb la llei. O sigui, hi ha una espècie de posar-se el casco o el barret de la llei.
Exacte.
I dir, no, és que nosaltres, en definitiva, estem complint amb el que hem de complir. Altra cosa són els resultats. I altra cosa és quan surt una veu des de l'Ajuntament que diu, no us preocupeu, que això ja ho solucionarem. I diu, no han donat un permís per poder derrocar
aquí
això.
Aquí hi ha la gran incògnita, jo diria, de tot plegat, que és aquest permís d'enderroc.
Clar.
La família català diu, des de fa més de 6 mesos, que té un permís d'enderroc.
Sí.
Clar.
I això ho presenten per escrit a les famílies per dir-los que han de marxar d'aquell edifici. L'última vegada que l'Ajuntament s'ha pronunciat ha sigut, diuen que no s'ha aconseguit aquest permís. Aquesta casa ha tornat a preguntar si hi ha o no hi ha aquest permís i no ha tingut resposta per part del consistori, i les famílies, per ara, encara tampoc tenen la resposta del consistori de si hi ha o no hi ha enderroc. Per tant, possiblement aquí hi ha algú que menteix.
Bueno, és l'escurantisme,
no? Si uns diuen
no?
que hi ha i els altres diuen que no hi ha permís d'enderroc, que és el que faria finalment que aquesta gent hagués de marxar, qui hi és? No hi és? Qui diu mentides?
Bueno, darrere de qualsevol acció d'aquest tipus sempre hi ha el mateix, que és el diner, el negoci.
Exacte.
O sigui que llavors qualsevol plantejament que es faci en aquest cas és buscant al màxim el negoci. I el tema personal i el tema d'aquest... Ja s'ho apanyaran. Aquests 20.000 o 30.000 euros que van oferir, Això és... és
el inclús, xocolate del loro. És, crec que... No?
És
un insulto. És un insulto.
Ets idiota. Té 20.000 euros i ets idiota.
És un insulto.
Jo m'agradaria dir que després del negoci, el que fa un negoci no és responsable dels actes que afecten els demés. És a dir, si aquest edifici sabíem, i ho sabem, perquè era Vox Populi a tot Sant Cugat, de que era un edifici afectat per la luminosi, i fa molts anys, la propietat no estava obligada a fer les reparacions que costen.
Sí, clar.
Sí. No la va fer, oi? No la va fer. Doncs jo crec que l'empresa és la responsable d'haver portat aquestes famílies al lloc on estan. Jo ho veig així. I a més, la solució més fàcil per ells, per la pròpia empresa, és a dir, si jo sóc un gran tenidor...
Té altres edificis a Sant Cugat.
Segur que tinc possibilitats de poder traslladar aquesta gent a algun lloc provisionalment.
Clar.
I el dia que acabi l'edifici, els tornaré. El problema és de que com els tornaré?
En quin lloguer?
En quin
el que llogué, però això és el que no li interessa.
Exacte. Clar. Però la llei diu que ha de ser amb el mateix lloguer. Però és que la llei també diu que quan hi ha reformes a dins els pisos, es poden modificar les condicions de contracte. Per tant, a més, està molt ben estipulat. És a dir, si hem fet una casa nova, a la millor li correspon un augment del 15, del 20, val? Si t'he canviat el calentador, m'hauràs de pagar un euro més, perquè el percentatge és més petit. Per què tot això no ha aflorat de la mateixa manera?
Pel que deia abans, Jordi, perquè una cosa és la llei i altra cosa és l'aplicació de la llei.
Exactament.
Clar. O la interpretació.
O sigui, si tu tens un jutge o una jutgessa que té la llei igual i un donaria un tipus de resposta i l'altre dona un tipus de resposta basant-se en la mateixa llei...
Mm-hmm.
Bueno, no hay voluntad, no hay voluntad de porque
está,
no hay voluntad porque en realidad lo que interesa es tirar abajo el edificio y ganar dinero, ya está. Es que esto no hay más, porque si como gran tenedor lo has abandonado porque sabías que había esas consecuencias. Si tú hubieras tenido voluntad, obviamente ya lo hubieras reparado. Claro. Ya hubieras hecho todos los medios y hubieras cuidado. Pero ¿qué ha pensado? Hombre, voy a reparar y voy a cuidar por un alquiler social, prácticamente un alquiler de renta antigua. Pierdo no. dinero por todas las esquinas. No me renta. ¿Qué me renta? Dejarlo morir y así ya lo derribo. Tengo todas las licencias, lo puedo tirar y las personas que están allí, que son los que se llaman bichos, no nos olvidemos que se llaman así, que es tremenda la palabra, pues ya se buscarán la vida y voy al tema judicial y bueno, más o menos los echo.
Y dos de las personas amb més de 90
anys. Exacte.
Tenint en compte quan es judicialitza un conflicte amb els tempos que hi ha ara per ara de la justícia,
sí,
amb dues persones que tenen 90 anys, el neguit que s'ha de viure quan tu no saps si et faran fora de casa teva a aquesta edat. Ja hi ha una persona que s'ha primat 15 quilos.
15 quilos, no m'estranya,
pobreta. El company Pau Vázquez, que ha seguit ben de prop aquest cas, ho explicava la notícia que publicàvem a la web, vull dir que les conseqüències d'aquest assetjament immobiliari que denuncien els inquilins ja hi són. Ja hi són, a la salut d'aquestes persones. I hi ha l'altre factor, que és aquest paper de l'Ajuntament, no? El sindicat de llogateres diu que el consistori mira cap a una altra banda, i si tu textualment, no sé si compartiu aquesta visió. De fet, es van comprometre en un inici a fer aquest paper de mediar i van assegurar que ningú quedaria al carrer, però després argumenten que no poden intervenir en conflictes entre privats. Quin hauria de ser, segons el vostre parer, més enllà del que estipuli la llei de quines siguin les obligacions, el paper que hauria de tenir el govern municipal en casos com aquest?
Això sí que és una pregunta difícil.
I tant.
Molt difícil. Perquè, com deia abans al principi, efectivament, des del punt de vista legal, no pot intervenir.
Clar.
És que no pot.
No té l'obligació.
No té l'obligació.
Doncs no t'ofrezca.
Altra cosa és si des de l'Ajuntament es fes un tipus de pressió. Per exemple, si l'Ajuntament diu, senyors de la propietat, no els hi dono el permís de demolició.
Clar, és que no ho sabem, això, eh?
Però clar, llavors
aquí hi ha la gran incògnita.
Llavors entrem en un altre problema. I si això cau? Hi ha un problema de, com diuen ells, que pot haver-hi morts, que pot haver-hi ferits. O sigui, la responsabilitat qui la pren? Per tant, sempre anem a parar al mateix tema. Clar. El que compta és el negoci, el guanyar diners. Això és el principal. Llavors, si aquesta manifestació que fa l'Ajuntament tingui a dir, sí senyor, mira, tenim aquests pisos que poden anar-hi demà. I són aquests pisos? Pregunto.
És que jo
no, perquè a Bernat Picorrell el que argumentava és que hi havia ja una llista de persones que estan a l'espera dels pisos de protecció oficial, que és evident que hi és perquè hi ha una necessitat en aquesta ciutat i arreu habitacional molt greu, i que el que no podia fer l'Ajuntament era passar aquestes persones al capdavant d'aquesta llista, no? Aquest era l'argument que donava Bernat Picorrell. Sí. Ara bé, l'Ajuntament hauria de tenir uns pisos reservats per a aquestes situacions d'excepcionalitat, o és que aquesta situació d'excepcionalitat no és més excepcional que d'altres que també viuen altres persones del
tot
municipi i que no són tan, no s'han mediatitzat, per altres
qüestions?
Una cosa.
Promusa va néixer en el seu moment, parlo de fa molts anys, jo era jove, i era precisament, entre altres coses, per tenir aquesta projecció. Amb el creixement de Sant Cugat, deien, hem de tenir un tipus d'espai on sempre hi hagi pisos contínuament. Això es va aturar al cap de 6 anys.
Sí, el problema que tiene Promusa es que lo que como se hizo, pues al final tenía una fecha de caducidad, y entonces ahora esos pisos se liberaron y entonces ahora se venden y se alquilan por unos precios tremendos, no tots, pero la mayoría sí, la mayoría sí.
No, no, pero lo que importa sería que Promusa continués.
Sí, clar, clar.
Si que Promusa fos una empresa municipal.
Sí, sí.
Que anualment, com a mínim, doncs, té una casa de 30, 20, 20 pisos.
És una pregunta difícil.
De fet, els anuncis hi són, però el pla d'habitatge no s'acaba de concretar ni s'acaba de complir, no? Hem vist anuncis recents d'aquells 3.000 habitatges al Parc de Can Sant Joan, amb mobilització justament ahir, d'Adenc entre d'altres. Hem vist altres anuncis, però no s'acaba materialitzant. I el sòl públic és finit.
Sí, sí.
No? Vull dir, arribarà un moment en què l'Ajuntament haurà d'actuar d'altres vies per garantir aquests pisos de protecció oficial, que a mi m'agradaria dir també que, tot i que evidentment els preus d'aquests pisos de lloguer són més baixos que el mercat lliure, no tothom se'ls pot permetre.
Sí, sí,
és familiar és de 800 euros.
Sí, sí. Sí, sí.
Sí, sí, és
així. Si tienes un alquiler de 800, 900, aunque está muy por debajo de lo que está aquí, no te lo puedes permitir. És verdad.
No pots.
No pots.
Jo també pensava ara en la responsabilitat de l'Ajuntament. És a dir, ells diuen, jo no puc ser mitjancer entre les propietats privades. Jo estic d'acord. Però sí que és responsable de que si sap que un edifici està en mal estat, d'executar alguna acció. I aquí no s'ha fet, tampoc.
Por el bien de la ciudadanía, tanto de los que viven como de los que pasan por el carrer.
Si ara aquest edifici, Déu no ho vulgui, tingués un accident...
Sí, sí, ¿quién es el
qui és el responsable?
En la cadena d'errores habrá alguien responsable.
Arribaríem a l'Ajuntament, eh?
Clar, clar.
Enteneu? Jo no sé ara si el permís el tenen o no el tenen.
És que no, oficialment no, no ho sabem.
Bueno, però lo tendrán que presentar. Habrá un papelito, ¿eh? Quiero decir
però
que el papelito tiene que existir.
Eh?
O no. Clar.
Els inquilins l'han demanat com a part del
fecha,
conflicte.
I la fecha és molt important.
Home, i tant.
Fet, aquí veurem també si efectivament hi ha més voluntat o menys voluntat d'assetjament immobiliari, quin paper hi té l'Ajuntament. Quan se sàpiga efectivament si hi ha o no hi ha aquest permís d'enderroc, quedaran totes o més cartes sobre la taula en aquest conflicte. Aprofitem que parlem del paper de l'Ajuntament, en aquest cas del govern, que qui pren les decisions i que estem a tocar de l'equador del mandat. Quina valoració en feu del govern de Sant Cugat ara que són, ja han passat aquests 2 anys i que ja comença a semblar que arrenca la precampanya de les municipals 2027?
No sembla.
Aquest cap de setmana Josep Maria Vallès ja deia que ell estava
disposadíssim
a continuar com a alcaldable per Junts. A Valldoreix també ja tenim 2 candidats per la part del bloc d'esquerres. Juanjo Cortés també s'oferia a revalidar aquest lideratge del bloc d'esquerres i teníem l'alternativa a la Susana
Errada
per la part de Junts. Veurem els altres partits si s'esperen una mica més o no, però vaja, és que sembla que comença a fer olor a precampanya i ens queden 2 anys, estem a l'equador del mandat. No sé si ara que ja han passat 2 anys, quina valoració feu d'aquests socis de govern, perquè al final tenim un govern amb una part més nombrosa de regidors de Junts, però on també hi tenim el grup municipal d'Esquerra.
Em sembla que en el país no hi ha cap més ajuntament que tingui aquest tipus de col·laboració. Però penso també que, com passa habitualment, es miren sempre els últims temps, en aquests casos els 2 anys, parlant dels 4 anys anteriors d'un tripartit com havia existit, però és que hi ha coses que passen a Sant Cugat i a molts llocs que no venen ni d'aquest govern, ni de l'anterior, ni de l'altre, que són crònics. Un d'ells és la neteja.
Això semblaria que en aquest mandat sí que ho hauríem de tenir solucionat. Bueno,
ara es vol solucionar.
Creiem que això sí.
Bueno, molt bé. La neteja és una cosa brutal. I altra cosa que és increïble, perquè jo haig de dir que amb el meu canvi vital camino més per les voreres de la ciutat i comprovat que és una realitat, que és una cosa increïble en una ciutat que té, a més, la superfície que té Sant Cugat, que és molt gran,
sí,
i que té molts barris, perquè, si tu penses en el que és, fas la comparació, doncs, en canvi, això costa molts diners. I, a més, passa una altra cosa que a mi em sorprèn sempre, i és la limpiesa, netejar, en un temps determinat es feia d'una manera, ja està mecanitzada. Aquesta mecanització suposa 2 problemes. Un, el soroll brutal. El bufador és una cosa inaguantable. Però és que, a més, es neteja malament.
També hi ha persones de la brigada que van a peu. Jo cada matí me'ls trobo aquí a Can Bernet, puntualment a les 8 i 20.
Hi ha una persona que va caminant i va prient, i va tallant, i ho deixa allà. I el que ve darrere, que tindrà que recollir aquelles fulles que estan tallades, passarà d'aquí 10 minuts. Amb els 10 minuts, des que ha tallat i passa el que recull, han passat 54 cotxes. I, per tant, el que ha fet és aixecar totes les fulles que ha tirat aquell, les ha aixecat i les ha tirat a tot arreu.
L'alcaldessa Mireia Inda deia que les fulles no eren brutícia.
Bueno.
No,
i podríem estar d'acord aquí.
No, volem arbres, volem fulles...
I ara ja també em diu que dius, no cal tallar, no cal tallar aquestes. Bueno, escolteu, les voreres són per caminar, no per una altra cosa, no per fer excursionisme. No és, i sobretot a partir de certa edat. I sobretot un que porti un cotxet. O sigui, hi ha voreres a Sant Cugat que si va una parella i porta un cotxet d'un nen petit, no poden passar. No poden passar.
O les persones que tenen mobilitat reduïda, van amb cadires de rodes.
Per tant, és un problema que no és, que jo diria que quasi és crònic en aquesta ciutat, perquè, clar, una ciutat...
És que tenim una ciutat molt gran.
Clar, i torno a repetir...
Amb una densitat baixa en molts barris, que tenim molts veïns que lamenten que els impostos són molt alts, però és que mantenir una ciutat d'aquestes dimensions, amb el que vol dir carrers, voreres, requereix una inversió alta.
Amb augment constant de la població. No ens oblidem d'això. De 3.000 a 3.500 persones anuals. Això és brutal. No es dona a la majoria de llocs. No hi ha... Jo diria que a Catalunya hi ha poques ciutats que...
La ciutat que més ha crescut en el segle XXI de Catalunya, passant dels 50.000 habitants l'any 2000 als gairebé 100.000 el 2025.
Jo, la veritat és que el canvi, és a dir, tens tota la raó, el canvi es comença a notar, per mi, per mi, parlo molt personalment, però jo sempre faig la mateixa pregunta, És a dir, veiem el senyor a les 8 del matí que comença a escombrar, però és que mira si ha d'escombrar. No és que vagi escombrant i vagi tibant. No, 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 no. Mira si hi ha un paper. Si és el paper, la millor el recull. És a dir, l'efectivitat de la neteja és certa. És certa.
També hauríem de parlar també aquí de l'humarranos i marranes.
Que som tots plegats.
Això és altre tema.
Que ja, aquí, no?
Exacte.
Això és altre tema.
La part de responsabilitat individual també en el manteniment de la ciutat. Parlen també doncs, dels pipís i les caques de gossos,
sí.
Papers de terra, mi, borilles de tabac,
a mi, Alba,
etcètera.
La plaza d'aquí del monestir, està sucia, muy sucia, que tu vas por la calle y ves las pipís, esto yo creo que se tendría que hacer una limpieza seria, importante. Ahora se acaba el mercadillo y cómo deja todo el mercadillo, esto que pasa la brigada, uh-huh. pero no limpian, a mi juicio, lo que se debería de hacer. Y hay un problema molt greu, creo, en la ciudad, que es el tema de la llum. O sea, las calles por la noche no hay luz. O sea, yo donde vivo, que vivo en el barrio del Colomé, allí prácticamente es que no ves por la noche casi nada. En el Passeig Xavier Azqueta es que no se ve. En la calle de Camí de Caminguet no se ve. El Parc Central no se ve. Y realmente es un gran problema de cara a atracos, de cara a ir por la noche solas y solos. Bueno, y pagamos muchísimos impuestos para que se vea. Rius y Taulet, tres cuartos de lo mismo. Y luego los árboles están levantados. Ahí lo que es para ir con yo que ahora he estado con el pie roto, me ha costado Dios y ayuda el ir con silla de ruedas porque es que está todo levantado. Entonces, claro, si te caes, ¿a quién denuncias? ¿Al ayuntamiento? ¿Que les va a costar un pico? O sea, esto hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Parlarem de l'estat de la ciutat, que al final l'Observatori sempre diu que la mobilitat, la neteja, són els temes que més preocupen a la gent.
Sí,
que ha sortit sobre la taula, no va massa esbiaixat. Eduard, Mònica, Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens acomiadem, perquè tot seguit tindrem dues convidades que ens vindran a explicar aquest projecte que tenen per la detecció precoç de l'ELA, una malaltia que és molt cruel. A veure si tenen novetats i les veiem aplicades més aviat que tard. Moltes gràcies.
Molt bé.
Gràcies a tu.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Faves comptades.
La recerca científica és clau per millorar el pronòstic i el diagnòstic de moltes malalties. Precisament amb aquest objectiu, un grup d'estudiants de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, ha format un equip per participar a l'IGEN 2025, una competició de biologia sintètica més important del món, amb un projecte que se centra en el desenvolupament d'un biosensor diagnòstic per a la detecció precoç de l'esclerosi lateral amiotròfica, la ELA, estudiat utilitzant biologia sintètica. Per parlar-ne, ens acompanyen les dues líders d'aquest equip. Saludem l'Estel Gubi Anés i l'Estel Massí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingudes. Vosaltres sou estudiants del grau en Ciències Biomèdiques del campus de la UIC que tenim aquí a Sant Cugat.
Exacte.
Expliqueu-nos una mica, per la nostra audiència, perquè s'ubiqui en una mica en el tema, quines són les disciplines que vosaltres treballeu i poseu-nos algun exemple de l'objecte del vostre estudi, perquè...
Qui vol?
Tu, tia.
Vale. Bueno, ja des del campus de Sant Cugat, ja sabem que la UIC està tan a Barcelona com a Sant Cugat, predomina tot el sector més mèdic i educació. Llavors, en el nostre cas, que és Ciències Biomèdiques, tractes molta medicina, per entendre'ns, perquè hem de saber correctament com funciona el nostre cos i quan no funciona bé, per què funciona, però no anem tant al tema mèdic, no? La gent es pensa biomedicina, puc fer medicina? Home, no del tot, no? Perquè directament no tractaràs amb un pacient, però nosaltres més anem més a dins del cos, no? A les cèl·lules. Com funcionen, quin metabolisme tenen, per què funcionen així, amb el cas més típic, que segur que tothom li sabrà, no? El càncer, què passa amb el càncer, per què és tan difícil tractar-lo, perquè la ciència està evolucionant, està anant superbé, però com que encara no l'estem solucionant del tot, no? Llavors, una miqueta, tractem assignatures del caire molt mèdic, des de biologies moleculars, bioquímica, no? També s'ha de saber com funciona a nivell químic totes les rutes metabòliques que té el nostre organisme, però també ens donen pinzellades perquè et donen l'opció de fer com mencions, vale? Tu pots sortir amb la carrera de biomedicina i menciona empresa o menciona investigació i això, però abans d'obligar-te a escollir també s'encarreguen de donar-te aquest caire de la informació de, abans que decideixis, jo t'he fet una assignatura durant un semestre on tu t'has pogut impregnar, posar-te dins d'aquest ecosistema per poder dir, pues mira, a mi l'empresa m'agrada o a mi m'agrada més la investigació. Realment no et podem parlar molt d'empresa perquè l'Esteli i jo en aquest cas anem molt a
la investigació.
A la investigació, exacte. Però bueno, també hi ha companys que prefereixen estar més al costat empresarial, donant tot suport i seguiment a startups, a tema propietat intel·lectual, no? Perquè nosaltres estem al laboratori, però això quan es porta fora també té un seguit i s'ha de tractar perquè no hi hagin problemes.
Heu decidit formar un equip per participar a l'IGEM 2025, ho dèiem, és la competició de biologia sintètica més important del món. Expliquem-nos exactament què és l'IGEM i per què vau decidir participar-hi, i després us preguntaré què és la biologia sintètica, i vale, així ens queda a tots clar.
Jo, si l'Estrella em permet, explico una miqueta què és l'IGEM i a tu ja et deixo el que és la biologia sintètica. No, realment, l'IGEM és una competició que realment es necessita perquè és el que dèiem, no? La investigació com a tal de poder-te dedicar és un cop has acabat la carrera i és com que surts amb molts coneixements però et posen de cop, per molt que hagis fet pràctiques, que la UIC fomenta molt fer pràctiques a laboratori, extracurriculars també, però clar, dius, ostres, ara estic aquí sola enmig de científics, què faig, no? Llavors, l'IGEM el que et deixa és una miqueta agafar les rendes de la pròpia investigació, de dir, fes el que vulguis, perquè et deixen fer des d'una barra de pintar llavis fins curar el càncer, vale? Per entendre'ns el ventall d'opcions que tens. Exacte. Però sempre, l'única condició és que sempre has de fer biologia sintètica. Llavors, l'IGEM el que fa és una competició d'arreu del món, de fet és la més important i més gran a nivell mundial a nivell de biologia sintètica, on tu has de presentar la teva universitat. Llavors et trobes en un entorn totalment internacional, que et venen universitats de Xina, competeixes amb les pròpies d'Oxford, Cambridge, o sigui, hi ha nivell.
Perquè això va ser una iniciativa del MIT, oi, si no m'equivoco?
Exacte, molt bé. Va créixer allà, va néixer allà, ara ja després del Covid la seu s'ha quedat més a París. Llavors, bueno, ens hagués agradat poder anar a Massachusetts, però bueno, el tenim a París, que és una miqueta més a prop, però l'ambient que genera és exactament el mateix i t'ajuda a la investigació que tu decideixis fer, que és la que vulguis, durant un any, la portes en un context on hi ha professionals, hi ha inversors, hi ha gent que de veritat entén, llavors sobretot aquest feedback que et puguin donar, ja deixant de banda que guanyis o no, no? Però l'opció que et donen de...
Et crea un entorn molt propici, no?
Exacte.
A fer aquestes investigacions.
Sí, sí.
Estel, què és la biologia sintètica?
Doncs la biologia sintètica és agafar un organisme i modificar-lo per fer alguna cosa que a tu t'interessi, que tu vulguis. És molt ampli, pots fer des de que canvi de color a que canvi la manera en com actua. Canvi és això.
D'acord. Perquè tothom ens pugui fer una idea de què es fa. Qui forma part del vostre equip? Vosaltres sou les dues líders, però teniu un equip multidisciplinari molt ampli.
Exacte.
Què hi trobem al vostre equip de l'IGEM?
Doncs som 12 membres, des de primer curs fins a quart curs, de graus de biomedicina, predomina, però també hi ha gent de bioenginyeria i també tenim una persona de publicitat i relacions públiques, que és qui porta més les xarxes i ens ajuda moltíssim també.
Clar, és que s'ha de fer difusió de la feina,
sí,
que es fa, no?
Sí, totalment, totalment.
I quins són els reptes que teniu per liderar aquest equip disciplinar? Perquè al final vosaltres sou gent jove, ho deveu tenir, no? Uns 19, 20 anys, suposo, esteu a segon.
Jo tinc 20, jo segon i ja tercer.
Segon, sí. Tercer de carrera. El repte de començar a emprendre i investigar i, a més, coordinar un equip de 12 persones, què és el més complicat?
A mi, personalment, jo crec que l'Estel segur que copia les paraules, però personalment el que més costa és... tens objectius, perquè al final treballes amb objectius, però també tens altres coses que complir, o sigui, per molt que estiguem fent aquest projecte, que per nosaltres és bastant prioritari, no? Perquè saps que has d'anar a París, saps que ho has d'explicar i no vols fer una cosa mal feta, vols fer una investigació amb cap i peus, però també t'has de treure la carrera. Uh-huh. També has d'estar present a casa o has d'estar present amb els amics, llavors una miqueta és compaginar, que ja ens ho portem bastant bé, però poder estar tot arreu i estar-hi bé. Però sobretot arribar
no
a la investigació.
Descuidar, no? No descuidar el grau en detriment de la investigació ni viceversa. Suposo que aquest equilibri ha de ser, sí, ha de ser complicat. L'any passat, si no m'equivoco, van participar uns 400 equips a l'IGEM. Enguany les xifres són semblants, potser?
Una miqueta més, crec, si no m'equivoco.
Teniu més competidors, fins i tot.
Sí, sí, sí. Bueno, però tenim més competidors, però més a nivell estatal, que seria Espanya. Som superpocs equips, som 4 o 5. Llavors, el resó que es pot fer ja a la pròpia casa, a nivell universitari també a Catalunya, ja serà suficient. Tot i que, anant allà, la UIC és la primera vegada que hi va, les males llengües ens diuen que la L encara no s'ha fet tampoc a la competició, llavors... empremta, jo crec que deixarem. Per bé, per malament no, però per bé segur.
Participeu, de fet, en aquesta competició desenvolupant un biosensor diagnòstic per la detecció precoç de l'esclerosi lateral amiotròfica, la L, ara ho dèieu. En què consisteix exactament el vostre projecte, que es diu AllSense?
Exacte.
Sí, doncs, bàsicament, nosaltres hem agafat un biosensor, un biomarcador, que està en sang, I el que farem és dissenyar un aptamer que es diu que el reconegui. I llavors, òbviament, a IGM hem de portar una prova de concepte. No s'espera que obtinguem tot el projecte com a tal fet fins al final.
És un procés, oi?
Exacte, és un procés molt llarg. Llavors, el nostre objectiu per arribar a IGM és doncs, fer aquesta primera prova de concepte. El biomarcador es detecta, el comencem detectar amb color, fluorescència, el que sigui, i això és el que portaríem. Llavors ja la idea és poder continuar i també fer com un panell amb més d'un biomarcador.
D'acord. Expliquem realment què és la ELA perquè la gent sàpiga per què és tan important que estigueu justament investigant per aquesta detecció precoç.
I tant. Mira, ara mateix amb la ELA, si surts al carrer, jo crec que si es pregunta què és la ELA, igual la gent no t'ho pot definir a nivell científic, però saber que existeix...
A tothom li sona, eh?
Exacte, perquè s'ha fet un treball molt des de darrere, gràcies a l'UNZUE i la resta de fundacions, que llavors també això s'agraeix. Tot i així, segueix sent una malaltia bastant poc tractada, però també té relació amb la complexitat que té. Vale?
La malaltia de les mil cares, de
exacte,
fet, li diuen, eh?
Exacte. Llavors, què passa? Que la ELA, bàsicament, és que les neurones, per certs motius que ara, doncs, no fa falta explicar, només que es creïn la idea, no? Les neurones es comencen a morir. Llavors, clar, tens uns símptomes que coincideixen, és una malaltia neurodegenerativa, llavors són símptomes els principals que apareixen que es comparteixen amb altres malalties neurodegeneratives. I el principal problema que té la ELA, i que és el que nosaltres volem fer més, volem ajudar més i volem que es millori el context, és pots estar des de 1 a 3 anys en tardar a tenir un diagnòstic, perquè no té un diagnòstic clar, no és com el colesterol, no? Que et fan una analítica i et diuen, mira, aquests són els paràmetres, tu estàs a tant, doncs tens colesterol, o no, o tal pastilla, això no passa. Llavors et comencen a descartar, doncs no tens Parkinson. Home, que igual els símptomes no, bueno, però s'ha de descartar. Llavors, el problema és que després d'aquests 3 anys, que la majoria juguen en torn als 2-3 anys de diagnòstic, clar, el diagnòstic es dona tard, i el pacient no cede, per entendre'ns, perdoneu per passar-me al castellà, però no millora.
La malaltia segueix avançant.
Exacte. Llavors aquest és el problema, que la ELA ara mateix té 450.000 afectats i té un cost de 50.000 euros, però no a nivell estatal, a nivell del propi pacient. Totes les proves, el seguit d'un cop tens la malaltia i ja li afegeixes que no tens un tractament, clar. Només hi ha 2 medicaments aprovats a nivell regulatori, però que tampoc són com definitius, a dir, jo sé que te'ls prens i allargaràs la teva vida 6-7 anys. No, és que es tracta d'allargar-te-la uns mesos. Llavors nosaltres afegint el projecte d'Alsens, que Alsens, per qui no ho sàpiga, és com ELA, però en anglès, llavors és detectant la ELA, intentem que aquest diagnòstic es pugui fer abans, llavors jugues amb abans tractes, abans millores una miqueta, i inclús pot seguir una miqueta com vagi aquest tractament, no? I et puc dir, mira, posa amb aquest tractament estàs anant bé, estàs igual o estàs anant pitjor. Llavors una miqueta és personalitzar molt més el pacient i poder-lo ajudar molt més.
Ara ho explicaves, Estel, més enllà d'aquest diagnòstic precoç, té altres beneficis detectar la ELA en aquests estadis primerencs, perquè possiblement la malaltia no ha avançat tant i, per tant, podeu ajudar els pacients a alentir, a tractar millor amb les eines que hi ha ara per ara i que esperem que en un futur siguin moltes més aquesta malaltia. Entenc.
I inclús a trobar tractament, perquè moltes vegades en el desenvolupament clínic s'ha de fer una selecció de pacients, no? I és el que passa amb l'Alzheimer. Tu vols trobar un tractament per l'Alzheimer, però arribaràs a tractar amb pacients d'Alzheimer. Llavors, si l'Alzheimer es dona tard, com el selecciones? Llavors aquest és el problema principal. No és que no puguin haver-hi medicaments, sinó que un dels problemes també principals és que tampoc pots practicar amb aquests medicaments en pacients reals. I és el que passa amb la ELA, que es tarda tant en diagnosticar que llavors aquella via molecular afectada, o sigui, com si fossin fletxites, vale? Amb tots aquests passos ja estan molt avançats i igual el teu tractament aniria en els passos principals i ja va estar. Llavors ajudaries en el que diem l'screening, llavors indirectament estem ajudant també, o esperem ajudar a que pugui haver-hi una millor selecció de pacients i, per tant, més opció de tractaments.
I què us va dur a triar, a focalitzar-vos en la ELA i no en una altra malaltia, el càncer o qualsevol altra?
Doncs la veritat que va ser un procés llarg de decidir quina malaltia fèiem. Teníem bastantes idees. Sí que és veritat que hi ha membres de l'equip que tenen coneguts a ELA i al final va ser teníem 4 idees i ens vam sentar i vam dir, vale, a veure, què fem? I vam pensar-ho fredament i vam dir, ostres, tirar per l'ELA és tirar per algo que no està fet, que també és algo important, perquè potser si haguéssim tirat per càncer, que hi ha moltíssima investigació i és supernecessària, però també és un camp que està més vist ja. Llavors vam dir, home, doncs tirem per algo que hi ha poc i que podem, doncs, mira, no sé, descobrir, també aprendre.
Portar el vostre granet de sorra, no? Més
sí,
a més, suposo, en tot plegat. En quina fase us trobeu ara del projecte i quines són els següents passos a seguir fins a arribar a la final de París, que crec que és a l'octubre?
Finals d'octubre.
No? Ara em dèieu, esteu sí, en aquesta fase inicial, ja no? Com avançarà el projecte? Quin calendari teniu?
Doncs mira, just ara a l'estiu farem tota la part experimental del projecte, ja està bastant definit tot, i s'acabarà doncs setembre-octubre, si tot va bé. Sí que és veritat que a part de la part investigació, que òbviament és la part que més pes té i és més important, s'estan fent altres iniciatives que ja s'han començat i duraran fins la presentació a la final. També estem fent com activitats d'educació per donar a conèixer què és la ELA i educar, doncs, tenim dos públics principals que són com nens petits i gent gran.
Mira, aprofitem i ens ho expliques, Estel.
Perfecte.
El dia 21 de juny és el Dia Internacional de la ELA i el vostre projecte, més enllà de treballar en aquest biosensor, també és organitzar activitats, no?, per divulgar què és aquesta malaltia, per recaptar fons, suposo, per aquesta investigació, sí, perquè ja sabem que la ciència sense diners no pot existir.
No.
Expliqueu-nos tot el que teniu preparat.
Doncs mira, des de l'equip d'educació, des de la part de tirant cap a nens de primària, ara el juny i segurament al setembre farem activitats amb escoles per donar a conèixer doncs, què és la ELA i què és la biologia sintètica. Just la setmana que ve, el 10, fem un taller a Granollers, a la llibreria La Gralla, que és un dels nostres col·laboradors que ens està ajudant bastant, la veritat, s'ha d'agrair. I després també, per enfocar més a la gent gran, estem dissenyant un joc de taula per aprendre doncs, què és AIGEM, què és la ELA, i que, òbviament, què és la biologia sintètica també, i el farem, i doncs, també la idea és doncs, anar a casar els d'avis perquè puguin jugar i aprendre.
Hi ha bona rebuda per part del públic de tota aquesta informació que aneu explicant, d'aquesta divulgació?
Hi ha molta, la veritat. O sigui, igual en segons quins punts no és la desitjada per nosaltres, no? Perquè especialment tractant tema de diners no, està clar que s'ha de costejar tot el que és la pròpia participació més la investigació, però tot i que no accedeixin a ajudar-te econòmicament, tots és un... el projecte és molt necessari, la ELA també és molt necessària, independentment del biosensor, de que la gent sigui conscient, perquè és una malaltia que afecta molt a caire espanyol, llavors s'ha de vigilar. Però és això, o sigui, a tothom li encanta, molts ànims, sou joves, tireu endavant, però a vegades ens encantaria que diguéssim sou joves, endavant, i a més jo també t'ajudaré, però no es dona.
I com es pot ser partner? Com es pot participar per aquella gent que s'ho pugui plantejar o li interessi? Com us poden ajudar? Digueu, la via econòmica és la que
necessitem. És la principal, la però no l'única.
No l'única. Aprofiteu l'espai per dir com us poden ajudar, com us poden donar un cop de mà, com us pot col·laborar amb el projecte.
Realment, el projecte, i és el bo també d'AIGEM, és que és molt holístic. Vale? No només et fan que facis ciència, sinó que és el que comentava l'Estel, no? Divulgació, educació... Llavors, algo molt simple com interessar-te per la biologia sintètica i voler assistir a les nostres activitats, ja siguin gratuïtes com són primordialment les d'educació, o activitats que s'estan organitzant ara ja per aquest juny-juliol, que si ens segueixen per Instagram o per algun lloc ja aniran veient quan ho anunciem. Però...
Com és el compte?
És AIGEM, que és IGM/WIC.
Vinga.
Les sigles de la Universitat Internacional de Catalunya. Llavors, això és com algo molt natural, no? Voler interessar-te, estàs amb nosaltres, inclús, mira, si uns volguessin conèixer, doncs per allà estem, no? Però també pots col·laborar a nivell econòmic, que és el principal per poder desenvolupar la investigació. Llavors, és de qualsevol manera, ja des d'un crowdfunding, que és a nivell més personal de, doncs, mira, et dono 10 euros, et dono 20, són aportacions molt necessàries, però també a nivell empresarial, de jo et vull donar una empenta més gran, vull que facis la investigació i també tenen alguns beneficis, llavors també això ho poden tractar nosaltres ja des de posar-nos en contacte des de la mateixa xarxa social. Llavors seria el primordial, la veritat.
Quan acabeu la universitat, que no us queda tant, un any per aquí
i dos
per allà, a quin camí us agradaria seguir? On us imagineu?
A mi m'agradaria seguir amb el món de la investigació. Jo porto ja en el laboratori un temps i la veritat és el que m'agrada, llavors a mi m'agradaria doncs seguir amb aquest camí. Sí que és veritat que no descarto fer altres coses d'empresa una mica, però no principalment perquè...
La investigació,
sí, 100%.
Jo, sí, jo tinc clar que és investigació. He estat en contacte amb algú més amb món empresarial, perquè estic a l'Associació de Biologia Sintètica d'Espanya, però sí que és cert que m'agrada, però jo sé que em sentiré més desenvolupada, més feliç, per dir-ho així, estant en un laboratori. També et dic, tinc expectatives altes de poder arribar a fer alguna cosa jo, no? És a dir, jo no tinc cap problema estar dins un equip, no tinc cap problema a rebre ordres, sóc la primera que m'encanta, però també m'agradaria dir que aquesta investigació l'hem de fer així, que és algo que estic aprenent molt també de l'Estel, perquè ella ha tingut l'opció de poder estar allà en el laboratori, llavors posar en aquesta investigació de la L, no és... Vale, l'experimentació la farem així, ostres, i això per què? I tal, i és un aprenentatge que t'endús